A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Baracel i Bosch.
Benvingudes, benvinguts. El programa d'avui és una convidada a pensar en el significat que té per a cadascun de nosaltres la paraula racó. Què penseu si vos dic racó? Hi ha ombra, hi ha llum, hi ha poc espai? Vos falta aire o tot el contrari? Vos va bé per omplir els pulmons? Es raconau o vos es raconen? Racó és estalvi, racó també és un forat a sa panxa, racó és negligència fins i tot. Això és el que té una paraula polisèmica, molts de significats diferents, més tots aquells que nosaltres li volguem donar.
Passades d'amors que no han durat. Assegut a la fresca, contempla sa gent. Són cares que hi passen, però només sentes Déu i són les...
El Ja t'ho diré, canten els racons. Cada racó se titula aquesta cançó. Racó és un lloc apartat, ocult, d'una casa, d'una ciutat, d'una contrada, encara que es verà que popularment hem anat duent la paraula cap a llocs petits, secrets i acollidors. A casa nostra podem tenir un lloc preferit, un racó, també a les nostres illes. Penseu en algun lloc apartat, ocult, allunyat de la part cèntrica o més concorreguda, on vos podríeu perdre ara mateix.
De racó dintre el seu cor, doble de pols de tramuntana.
Racó és la nostra paraula polisèmica, aquest espai comprès entre dues parets on hi podríem col·locar un moble raconera, per exemple, per aprofitar tot l'espai. I si avui ens tocàs secció de cinema, li demanaria sí o sí a en Toni Camps que triés aquesta escena, a veure si vos sona.
No permitiré que nadie te arrincone. Vamos.
I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you.
Cause I had the time of my life, and I owe it all to you.
Me quedaria una bona estona amb aquesta cançó i també amb la ficció del cinema, però racó també m'ha fet pensar en l'actualitat política i haurem de canviar de ritme. Perquè dimecres se va celebrar el funeral d'estat per recordar els morts de la Dana. Fa un any, 229 a la Comunitat Valenciana, 7 a Castella-La Manxa i 1 a Andalusia. Les associacions de víctimes havien demanat al president de la Generalitat Valenciana que no anés en el funeral. Totes les autoritats de l'estat hi eren. En primera fila, els reis, el president del govern, la presidenta del Congrés, el president del Senat... Carlos Mazón, president valencià, assegut a la tercera filera de cadires. Alguns diran que arraconat pel protocol, acorralat per la pressió de les víctimes i per les peticions de dimissió. No degué ser un tràngol fàcil, com se desprèn de les seves paraules d'avui.
Me hago cargo del día de ayer, que no dejo de pensar en ello, y que lo que significa el día ayer, lo que se han significado estos días, que tenía y tengo previsto recibir a víctimas precisamente estos días. Hoy mismo recibo una familia. Y permítame que haga una reflexión un poco más allá, después de haber reflexionado con ellas, después de haber hablado con las víctimas que tenía y que tengo previstas, incluso en el día de hoy. Y habrá una comparecencia en los próximos días sobre esta cuestión.
Idò, l'hauran de comptar. I l'altre plat fort de l'actualitat política està la compareixença de Pedro Sánchez, president del govern, a la Comissió d'Investigació del Senat pel cas Coldo i altres personatges. Els senadors l'han intentat acorralar en una estratègia d'atac i de defensa. Això passava tot d'un en començar la sessió amb el torn de paraula de la senadora d'Unión del Pueblo Navarro, María Caballero.
Sí o no, de manera, que voy a avanzar.
¿Puedo responderle?
Sí, es muy sencillo, pero con un monosílabo,
primero,
si puede.
Lo primero me va a permitir que agradezca la imparcialidad del presidente de esta comisión. Es un sarcasmo. Y en segundo
Sánchez,
lugar...
Señor Sánchez, no va a discutir conmigo. El protagonista hoy es usted.
Entonces, por responder a su pregunta, estoy convencido de que en alguna ocasión he podido liquidar gastos siempre contra factura, que ¿sí? es lo que se ha dicho por parte de otros responsables como secretario general del Partido Socialista.
Bien, o sea que sí.
Idò, començava calenteta aquesta comissió d'investigació en el Senat. Acorralar no és arraconar, però es veurà que s'hi assembla. Arraconar sigui que és que una persona o una cosa siguin relegades a l'oblit.
Mire, señor Sánchez, esta foto que le he enseñado, ¿la ve? Los que hoy le aplauden y se ríen también aplaudieron a Coldo Ábalos y a Ferran. Primero renegaron de Coldo, después renegaron de Ábalos.
Señoría,
y ahora reniegan de Ferran. ¿Sabe una cosa? Cuando todo esto estalle, también renegarán de usted. Y usted lo sabe. ¿Sabe por qué? Porque una vez ya se lo hicieron.
El senador del PP era Alejo Miranda de Larra, que ha estat el darrer en intervenir en una comissió que ha durat més de 5 hores.
So what you trying to do, nigga?
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Everybody like me. More money.
Get your money like me. Yeah. S'ha xerrat molt de Moni, eh? Moni, Moni, a la comissió del Senat. Un dia podran contar com acaba tot, però ara agafaran l'excepció de racó com a estalvis, com a diners estalviats, amb el nostre següent convidat. But low so you don't know where that dough is. I got enough dough to make bitches do tricks. Your favorite insta bitches out here doing back flips. Anyway, I want cash money, a lot of shit. Battle thotties gotta have my name in their esophagus. I'm wraps apocalypse. Josep Pérez, assessor financer, i jo també diria que educador financer. Com estàs? Benvingut entre avui i demà.
Hola, bones, Araceli, com estàs? Encantat d'estar aquí.
Nosaltres també contents de tenir-te. Avui que xerram de racó, si a tu te dic racó, Josep, que te venes cap primer de tot.
Bé, racó pot ser, com ja sabem, una paraula amb molt de significats, però sí que és veritat que a mi se m'acudeix un significat més bé propi de l'àmbit financer, de l'àmbit econòmic, el que podria ser, per exemple, un racó que podríem guardar en el banc, un racó d'estalvis, un racó de dobbers, el qual podem tenir a nostra disposició.
Aquest raconet, que pareix cosa de padrina, però ara veureu que és molt important quan xerrem amb en Josep Pérez. I abans d'entrar en detall, jo te deia assessor financer i diria també que educador financer. No en sabem molt, no, de finances, Josep? Ens falta educació financera, no?
Bé, jo sempre he pensat que sí, que és tal vegada una assignatura pendent que tenim aquí a nivell general, tot i això he de dir que més de 2 anys d'experiència després me n'adon que cada vegada més joves tenen aquesta iniciativa o aquestes ganes almenys de voler aprendre una mica més sobre finances, però sí que és veritat que seguim tenint uns coneixements una mica menys avançats de la cultura i que sempre estaria molt bé, igual que anar a un metge o anar a un especialista que m'ajudi en certs àmbits de la nostra vida, doncs penso que també la figura del consultor financer.
Podria
ser arribar a ser molt important.
Sí, sí, tenir en compte aquesta figura, l'educació financera és importantíssima, com diu en Josep Pérez, i necessitam tenir un racó, Josep, i per què?
Idò, mira, la resposta bruta, clara, és que sí. Evidentment necessitaríem tenir un racó d'emergència. Si ho entenem des del punt de vista de la planificació financera, que és un poc a lo que jo me dedic, a intentar planificar correctament el futur a nivell econòmic d'una persona perquè pugui assolir, per exemple, objectius, El punt de partida és molt important i en aquest cas seria el racó. Aquest racó que mos permetria tenir un estalvi, tenir una quantitat que sí que mos permeti de cara a futur pues poder seguir tenint una tranquil·litat. Per què no pot servir aquesta tranquil·litat? Perquè evidentment tots tenim objectius a futur, objectius que mos permeten arribar una mica més lluny, però sempre permetent-nos tenir el curt termini ben protegit, i penso que és una molt bona oportunitat. Si te soc sincer, tots els clients amb els quals me sol anar reunint durant la setmana me comenten que el seu principal objectiu és tenir tranquil·litat econòmica, poder viure tranquils. I moltes vegades aquesta tranquil·litat ve per poder tenir una quantitat que pugui jo poder disfrutar i seguir tenint aquesta tranquil·litat en el curt termini i no haver-me de preocupar.
Sí, sí. I com diu en Josep, començant per el racó, i a partir del racó hi ha aquesta planificació financera. I per la teva experiència, què veus? En general estalviam, o aquest concepte que tu ara mos dius no l'acabam de tenir clar?
En general jo diria que no estalviam tant com hauríem, i sí que és cert que jo sí que tinc clar quin és el motiu o per quin podria ser la roba la qual no estalviam. Avui en dia hi ha un problema molt greu i és la pujada de preus. Ho veiem a la vivenda, ho veiem a la compra, ho veiem a molts llocs, però sí que podria ser un concepte com és inflació, i és un concepte que no tothom té gaire clar. El fet de no estalviar, a mi m'ha donat la sensació que és perquè no coneixem el problema que hi ha a futur. Jo crec que si la gent fos conscient de quins són els problemes que pot haver de cara a futur, de la no planificació, de no ordre financerament, sí que podríem tenir una mica més en compte aquest estalvi. Ja. Crec que el principal motiu és aquest.
Que no deu ser fàcil, tampoc, començar a estalviar, però jo pensava, clar, que se necessita per estalviar i de cobrar molt i gastar poc, però, com tu dius, entre la cistella, la compra i la inflació, no és una fórmula senzilla aquesta d'aplicar.
No, no ho és. I jo t'ho donaré una fórmula que és molt interessant. Normalment solem pensar que ingreso menos gasto és igual a estalvi, que és algo que sempre ens han inculcat o que hem vist en molts llocs, és una fórmula molt senzilla. El que ingresses menys les teves despeses equival a un estalvi. Doncs pues anem a canviar aquesta fórmula, i avui sí que vull convidar la gent a que li doni una volta el que vaig a dir a continuació, i és que si en el teu ingrés li lleves l'estalvi, tens automàticament les despeses. Jo el que convido a la gent és que a principi de mes, molt important, facin un racó, que sigui a principi de mes. Si jo com a usuari pretenc estalviar amb el que me quedi a final de mes, és molt probable que no m'arribi cap estalvi a final de mes. El més important que és el nostre futur, que és estalviar, anem a guardar-ho a principi de mes i llevar-nos-ho de damunt. I a partir d'aquí, fer despeses.
Efectivament, mira, és interessant, aquest punt de vista no és el que m'assobri, sinó ja és una despesa més, anar fent aquest racó, i l'he de tenir en compte i l'he de planificar. Nosaltres xerram amb en Josep Pérez, assessor financer. És una persona, com sentiu, molt didàctica a l'hora de parlar, d'educar en finances, i és molt jove també. I hi ha molts de joves, Josep, que prefereixen invertir abans que estalviar. No sé si estàs d'acord, però quina diferència hi ha entre fer créixer els dobbers o simplement engordar-los, fer aquest racó?
Pues mira, penso que les dues són molt importants. Efectes pràctics, te diria que estalviar en el banc suma, invertir en canvi multiplica. Si jo el que vull és fer un estalvi en el curt termini per tenir un matalàs d'emergència a nivell econòmic, el més probable és que jo el que necessiti és estalviar en el banc. Necessit crear un hàbit. En moltes ocasions m'arriben clients que simplement no saben com exercitar aquest hàbit de l'estalvi. Llavors, el que planificam és com una prova de 3, 4, 5 mesos, o llavors miram de fer créixer simplement un compte d'estalvis. A partir d'aquí, una vegada jo ja tenc cobert el meu curt termini, ja sí que convid a la gent el que doni la següent passa, que és multiplicar. Multiplicar perquè si volem fer un estalvi a llarg termini, no té cap sentit fer-ho en el banc. Sempre convido la gent a que conegui, sobretot, quina inversió se pot adaptar més a la seva situació, quina s'adapta més als seus objectius i de quina manera poder-li implementar bé. És un poc el que faig a diari amb la gent que s'asseu en jo, la que faig fent aquest tipus de planificació. Però sobretot tenir clar que la inversió sense un hàbit d'estalvi correcte pot dur-nos a una mala situació de cara a futur.
Molt interessant. I quin tipus de clients són? Quin tipus de persones venen i te diuen, Josep, me pots ajudar en això?
Pues mira, principalment el que estic tenint ara molt és gent jove, d'acord? Gent que tal vegada sí que comenci a veure certa preocupació per el seu futur, gent que vol començar a encaminar un estalvi cap a la vivenda. I de cada vegada també estem veient més gent adulta, gent que ja s'està preocupant per una jubilació, per exemple. Normalment sol ser gent d'una classe que el que vol és estalviar de manera periòdica de cara a un objectiu. Uh-huh. Evidentment, també existeixen clients que són d'una classe una mica més alta, anem a dir, de manera econòmica, que cerquen potenciar una quantitat d'estalvis o una herència que hagi pogut arribar, però la majoria sí que te diria que són gent que simplement vol dedicar-li 50, 100, 200, 300 euros en el mes a un objectiu clar o planificar correctament tots aquests objectius.
Val. Ara m'imagino que em diràs que cada persona és un món, cada situació financera és un món, però a sort tu d'aconsellar on posar els dobbers, més o manco sempre vas pels mateixos llocs, més o manco fas les mateixes propostes o depèn de cadascú?
No, evidentment depèn de cadascun. Com t'he dit abans, una persona que ja tingui un hàbit d'estalvi o que tingui clar uns objectius d'un altre punt de vista, pot ser que sí que se li pugui oferir o plantejar l'estratègia des d'un punt de vista diferent, o una persona que no compli tot el millor aquests requisits del principi, que a mi m'agrada sobretot tractar. Sobretot el que s'intenta en el principi de la cita, a la primera reunió, és conèixer la persona, conèixer les inquietuds, conèixer la situació, conèixer els objectius i un poc tot el que envolta en aquesta situació financera, que al final és la persona. Necessit conèixer bé qui està darrere tota aquesta situació per poder aplicar bé la meva estratègia i oferir-li una situació realista.
Josep, com comences a dedicar-te en això?
Pues tot això comença perquè jo estudi doble titulació en Economia i Turisme aquí a la UIP, i arrel d'això pues, conec un company que va a classe amb jo i que sí que m'ofereix aquesta oportunitat. M'explica com és un assessorament financer, com és fer consultoria financera, i a partir d'aquí pues, jo sempre m'havia agradat ensenyar, sempre m'havia agradat tractar amb gent i fer aquest tipus de feina una mica més dinàmica, i a partir d'aquí comença un poc la meva trajectòria i començo a dedicar-m'hi.
Molt interessant, i també així com ho expliques. No sé si vols que acabem d'alguna manera o algun missatge, ja que hem començat amb la paraula racó, que és la nostra paraula, i l'enduï cap als estalvis en aquesta conversa. Algun missatge final, Josep?
I jo voldria dir a tota la gent que m'ho estigui escoltant, és molt important el racó, és molt important la inversió, i per això el més important és que la gent inverteixi en un mateix, invertir en coneixement, en saber què hi ha darrere la inversió i que mai ens precipitem. El que intent inculcar la gent és planificació, és ordre, és sentit, i a partir d'aquí, a partir d'un coneixement d'una base, poder començar a construir un patrimoni. No ens deixem endur per intentar donar un cop damunt la taula i fer milions d'un dia per l'altre, però sí generar un hàbit que ens permeti tenir simplement pues, oi, una tranquil·litat a futur.
I de racó, ens ha duit avui en aquesta interessant conversa amb en Josep Pérez, assessor financer, que li agraïm molt aquesta estona amb els oients i Vetres Ràdio. Josep, gràcies i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres. Adeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a Vetres Ràdio, amb Araceli Bosch.
No mai més quan vull dir un sí. Podria aprendre a caminar un pas darrere un altre pas. Podria aprendre a construir cada moment que sé que et fa feliç. Podria aprendre a rebutjar allò que tinc i no he necessitat. Estripar les lleis que no hem triat. Ajuntar les mans per arribar. No costaria tant fer junts un pas.
Racó és l'angle entrant, que formen dues parets o altres dues superfícies que s'atopen. També és un lloc apartat, ocult, allunyat de la part cèntrica o més concorreguda. Quan érem petitons, mos amagàvem aprofitant els racons, però també ens enviaven de cara a la paret, el racó, com a càstig, o el racó a pensar, que era el mateix, però un poc més suau. Avui a les escoles els racons han passat de ser espais de càstig a convertir-se en espais d'aprenentatge, d'autonomia i també de calma. Ainhoa Ansoleaga és pedagoga, és terapeuta gestalt i especialitzada en famílies en processos de criança, i ja la saludam. Benvinguda, com estàs?
Gràcies, molt bé.
Com va? Gràcies per ser amb nosaltres avui. Si te dic racó, Ainhoa, en l'àmbit educatiu, què penses primer de tot? Que te ven al cap?
Home, un racó no és res més en si mateix. És la presència de l'adult la que el converteix en un refugi o en un exili. Moltes vegades ens centrem tant en el benestar dels infants que ens oblidem que aquest benestar depèn primer de tot del benestar dels adults. Aleshores, quan sento la paraula racó, penso en un espai viu, relacional, o ple de mirada, no? Quan un adult està disponible i està en calma, amb el cor obert, pot sostenir la tempesta del nen. Per això dic que sovint que no es tracta tant de mirar el nen, sinó de mirar des d'on el mirem. Un racó no educa per si sol. És l'actitud de qui acompanya la que li dona sentit a aquest racó.
Fantàstic. La veritat, no ho havia pensat mai d'aquesta manera. M'has fet canviar la mirada del racó i fins i tot pensar no en un racó físic, no? No en una part apartada, no?
Clar.
Però tenim racons, no? És una paraula que se fa servir, educació infantil i a paraula... i a educació primària, infantil sobretot, que entenem que són, com funcionen aquests racons en educació infantil.
Sobretot. A veure, els racons d'aprenentatge són espais preparats en intenció i sensibilitat, on l'infant pot triar, observar, concentrar-se, repetir accions... Cada racó respon a una necessitat interna. I per exemple, el racó d'art, de la llum, del moviment, de la natura... Ara bé, aquesta llibertat necessita estructura, límits i presència. Sovint es parla molt d'autonomia, de llibertat o inclús de lliure circulació, i s'oblida que no són el mateix. L'autonomia no és fer el que un vol, sinó saber què necessito i poder-ho realitzar per mi mateix o per mi mateixa. O sigui, és la capacitat que es construeix amb l'acompanyament i amb la pràctica. En canvi, la llibertat és la suma d'aquesta autonomia i, a més, de compromís. No només de poder-ho fer sol, sinó també de poder sostenir el procés i assumir les conseqüències naturals de les accions que faig d'aquesta autonomia. Bueno. Aleshores, això demana maduresa emocional i presència adulta. Tornem a l'adult.
Sí, sí,
perquè la llibertat sense acompanyament es pot convertir en soledat o abandó, i l'autonomia sense límits en responsabilitat prematura, o, per el contrari, el que estem veient molt és la permissivitat.
Ja, ja. És a dir, no és vés anar a racó i fer el que vulguis, no? Agafa aquestes pinturetes i desenvolupa la teva creativitat. No funciona així. Per tant, necessitem aquesta, diguem, metodologia, aquests límits, aquest adult, aquest per què, no? Fer-nos totes aquestes preguntes per poder ajudar en el desenvolupament personal i emocional dels infants, no?
Sí. Sí.
I és una bona manera, una vegada que fem que utilitzem bé aquests racons, és una bona eina per desenvolupar el desenvolupament personal i emocional dels infants?
Sí. Si l'adult està preparat, com tot, el racó dona forma al vincle i al ritme interior. Quan un infant pot triar, amb sentit i amb acompanyament, aprèn a confiar en si mateix i a cuidar del seu procés. Perquè, a veure si ho explico bé, és que cal un adult amb presència sostinguda, un adult que no dirigeix amb aquesta observació, espera i s'ajusta als temps, que sap quan és el moment d'acompanyar i quan és el moment de deixar fer. El racó no és només un espai per aprendre contingut, sinó un context on l'infant construeix la seva identitat, l'autoregulació i la pertenença. Uh-huh. I això només passa per quan l'adult també... O sigui, i això només passa quan l'adult també està en procés, uh-huh. quan es mira, es cuida i pot oferir calma real.
Ja. Ja. Per tant, també amb aquella... No sé si encara se fa això, de... Au, vés-te'n a anar a racó a pensar, de la mateixa manera que deia jo, no fa... No basta donar-te unes pinturetes per desenvolupar la teva creativitat, no basta enviar-te un racó a pensar per fer-te millor.
No, clar. Aquesta expressió pertany a una època en què es volia ensenyar control a través de la soledat. O sigui, es jugava en la pertenença, saps? Quan diem, ves el racó pensant, en realitat estem dient, ara no puc sostenir-te. El pensament no ordena l'emoció, l'acolliment sí. Per això és millor convidar que enviar. Per exemple, vols venir al racó amb mi? Vols descansar una mica? O sigui, l'objectiu no és que l'infant reflexioni des de la ment, sinó que pugui retrobar-se amb el seu cos, amb la seva respiració i amb el que sent. Quan pot posar nom o imatge al que li passa, sense por ni judici, apareix la comprensió veritable. No es tracta de pensar per corregir-se, sinó de sentir per comprendre'ns. Saps? Yeah, yeah. Quan l'adult acompanya aquest procés amb presència, el racó es converteix en un espai de reconeixement, on l'infant pot tornar al vincle i al grup des d'un lloc més integrat.
I ja veig que parlant amb Ainhoa Soleaga, pedagoga especialitzada en famílies en processos de criança, li estan trobant llum en aquests racons, que de vegades són com a foscos, allà apartats. No apartem. Les hem de fer servir com a punts de trobada i d'aprenentatge. I anem acabant, Ainhoa, però si haguessis d'escollir un racó, ja que avui és la nostra paraula polisèmica, que resumeixi la teva manera d'entendre l'educació, encara que cada vegada que xerram amb tu ho tenim bastant clar, que quin seria aquest racó?
Pues et sorprendrà. Mira, l'hamaca. Una hamaca. Un lloc senzill és amb llum natural, sí. Plantes i una catifa, aquest silenci. I és una hamaca per trobar-nos des del balanceig, per descansar el cos. Però no és que aquesta hamaca estirada, sinó en la que té les puntes més juntes arriba, a dalt.
Sí.
És aquest racó, per mi, seria el de descans de, i de...
Sí, que, mira, hi ha una paraula molt hermosa en català que és agombolar, i jo crec que a tu aquesta gandula, no?, t'agombola.
Sí. Això seria un racó meravellós i les trobem a faltar, les hamaques, aquestes hamaques a les escoles.
Ja, i demà sorprès, però m'ha agradat aquesta imatge. Ainhoa Soleaga, moltíssimes gràcies per recordar-nos que es recosa un espai d'educació de trobada i que aquí no es reconem a ningú. Ainhoa, gràcies.
Gràcies.
Radio es Dial.
La Copa Intercontinental llega a Mallorca con el mejor fútbol sala del planeta y la historia se juega en Son Moix. El próximo viernes 7 de noviembre a las 21 horas, el Illes Balears Palma Futsal busca revalidar título contra el mítico Club Atlético Peñarol en un duelo que hará vibrar la isla. Compra ya tu entrada en palmafutsal.com y no te lo pierdas. Patrocinado por Conecta Balear.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Baracel i Bosch.
Ta mare te va dit i s'ha barregat tu per un dit. Vet, vet, aixeca't des llit. Vet, 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 aixeca't des llit. Que ta mare te va dit i s'ha barregat tu per un dit. Vet, vet, es que les s'ha dit. Vet, 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 xitxarel·lo, vet. Na Catalina te crida sa verga i no vol venir. Ni es foc, ni saigon, ni es mou, ni s'atrapa, ni s'arrata. I es mosca ja no té gens de son. Rere s'arrates per llit. I es mosca rere s'arrata, s'arrata, rere s'atrava, s'atrava per man. Es bou, anirà cap a saigo, saigo que vol pegar es foc vol cremar sa verga i sa verga cap en vent, 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 aixeca't des llit. I es mosca rere s'arrata, s'arrata, rere s'atrava, s'atrava per man. Es bou, anirà cap a saigo, saigo que vol pegar es foc vol cremar sa verga i sa verga cap en vent, 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 aixeca't des llit.
Crec que amb aquesta música que sentiu ja vos donam una bona pista de per on hem duit la paraula polisèmica racó.
Aixeca't des llit, que ta mare te va dit i s'abarca't-ho per un dit.
Antoni Mir Fullana, president de Nova Editorial Moll, com estàs? Benvingut.
Què tal, com estem?
Molt bé, nosaltres avui hem triat la paraula polisèmica racó. Si en Antoni Mir li dic racó, que li ven es cap primer de tot?
En Jordi de Racó.
Directe.
Directament.
Directament, directament. Tenim aquí aquest, podríem dir, llinatge, no? De, que ara, ara en parlarem, ara en parlarem. I que mos du directament a les rondalles mallorquines. Jo pensava si encara hi ha racons inexplorats dins Editorial Moll. No sé si encara descobriu coses, Toni.
Editorial Moll descobrim coses cada dia. Però si, si d'una obra estem orgullosos, i hi hauríem d'estar tots, i hi està tothom a Mallorca, sense rondalles mallorquines, que Antoni Maria Alcover va escriure amb pseudònim. Si vols, parlar-me un momentet de com crec jo i per què Antoni Maria Alcover se va posar com a narrador de les rondalles mallorquines i recopilador en Jordi de Racó. Per mi, la idea central, sí, en el meu entendre, volia, lo primer de tot, si tu sents en Jordi de Racó, ja saps que això és mallorquí.
Sí.
Per tant, jo crec que ell cercava amb el pseudònim dues coses. Recollir la manera de xerrar de Mallorca d'aquell temps, recollir l'autenticitat de les rondalles que li contava la gent del poble, i tenir alhora una manera de... ell era canonge, de remarcar aquesta voluntat de recollir-se amb mallorquinitat profunda d'un idioma riquíssim com era el del final del segle XIX i principis del segle XX. Per mi, en Jordi és un nom... Jordi és un... En l'article, Jordi sí, és un nom que pot ser corrent a qualsevol banda, no? Tenim Sant Jordi. Des utilitza l'artista calçalat. I racó vol dir petit, arraconat, senzill, humil... I jo crec que el seu pseudònim reflecteix la voluntat d'autenticitat. Jo me demano, anem a veure, si ara passessin llista a tots els llibres que s'han publicat a Mallorca des de fa 100 anys, quin és el més venut?
Sense rondalles, entenc,
sense
no?
Sense dubte.
Sense
dubte.
Són pràcticament a totes les cases en les diferents edicions.
Efectivament, en Xesmall sempre deia que creia que s'haurien venut ben bé mig milió d'exemplars al llarg d'aquest segle. I com és possible que aquestes rondalles mallorquines recopilades per en Jordi de Racó i reescrites, de fet, per Antoni Maria Alcover, en sa llengua riquíssima que ell coneixia com a persona de casa pagesa i de ses terres manacorines, riquíssimes lingüísticament, com és possible que avui un de cada cinc llibres que van ser editorial Moll siguin sa rondalla mallorquines?
Com és possible? Perquè està tan arrelat aquest...
Perquè a mi, perquè connecta amb s'ànima mallorquina. Per mi, perquè aquell desig, aquella estimació profunda d'Antoni Maria Alcover a la llengua catalana, i per tant, i també, i sobretot, a la manera mallorquina de parlar-la, que ell considerava que era, pues, fet de sinsularitat, segurament la varietat més autèntica d'aquest idioma, queda recollida, reflectida en refranys, maneres, expressions... pràcticament és una fotografia etnogràfica de la Mallorca d'aquella època. I per mi, en Jordi de Racó com a pseudònim és una expressió més de geni d'Antoni Medecoe. Pensem que ell fa dues coses que no va fer ningú més en aquella època. Primera, escoltava les rondalles de la gent. Recollia la llengua popular. Lògicament, com a persona que feia coses, va tenir crítiques de la gent que pensava que la cultura només podia ser, entre cometes, alta. Yeah. No? Ell recull la llengua del poble. Ell recull les històries orals dels pagesos. També va procurar que hi hagués de totes les capes socials, però fonamentalment connectava amb el poble mallorquí. I per mi, en Jordi de Racó no deixa de ser una expressió de l'ànima profunda mallorquina que fa que avui siguin vives, que fa que avui siguin patrimoni material, que fa que la gent encara el que més compra, encara que a vegades ens demanen, lògicament, i tenim rondalles adaptades a la llengua d'avui, els llibres que més de baix són 24 volums de
les
més de 400 rondaes que va recollir Alcover i els va reescriure creant un cànon que avui, si una rondaia no comença amb això era i no era,
I aquella veu de Borja Moll quan ho contava també per ser...
Bueno, en Borja Moll era un grandíssim contador, era un grandíssim contador de rondaes. Les que va fer Ràdio Popular a principis dels 60 són una joia de dramatització, de lectura. De fet, ell, no sé si saps, que tenia una vocació que no va poder dur a terme d'il·lustrador.
Ah, no? Eh?
I la major part, bona part dels dibuixos que hi ha a les rondalles mallorquines, dels 24 volums, són fets per ell i el seu germà Josep.
Ara m'afix, ho tenc davant, el tom 2 de les rondalles, i es ve que hi ha aquesta espècie de dimoni darrere el llit d'una nina, i ho signa Francesc de Borja Moll, Moll. Sí. L'amo de Sona Moixa, la princesa vella, el fill del pescador, la flor romanià, l'angosti lladre, tres germans de Xondis, clar, és que és una de darrere l'altra, Toni.
Bé, jo crec que la rondalla és un tresor. En Alcover, amb 18 anys, les va començar a recollir. Ja passava pena que se perdessin. Ho va impedir. Avui són vives. Avui se compten a dotzenes d'espectacles de teatre, de música, de contacontes, de contarondalles. S'utilitza com a treball didàctic, més que s'hauria de fer. Moltíssimes famílies i les compten en els seus fills i nets. I, en fi, el més meravellós d'en Jordi de Racó, pseudònim d'Antoni Maria Alcover, és que les va salvar per la generació seva, però també per les presents i per les futures. I amb això hi hem de tenir un agraïment etern.
Sí, perquè són moltes generacions les que hem escoltat i hem contat i contarem aquestes rondalles mallorquines. En el moment en què se publiquen i en el moment en què hi ha tot aquest procés d'elaboració, jo crec que és en el moment en què se publiquen, com en Jordi de Racó, se sabia que darrere hi havia Antoni Maria Alcover o la gent se pensava que hi havia un tal Jordi de Racó?
No, jo crec que se sabia, però el recurs d'un escritor d'utilitzar un pseudònim, o més ben dit, que hem de tenir en compte que el pseudònim no només és qui les firma, és, en teoria, qui les conta. No? És el narrador de les rondalles. Ell se posa aquesta, diguem, segona personalitat, per poder ser més lliure en recollir la llengua, les històries i la cultura popular.
Per estar més a prop de la gent, segurament, no? No és igual que,
exacte,
tenir una conversa amb algú de vora que teva que amb un canonge. Probablement no serveix igual, no?
Sí. Jo ho he dit, sí. Per mi aquesta és jo diria que aquesta és la raó fonamental. Vull dir una cosa també molt important. En Jaume Guiscafré, quan presentava amb el senyoret Josep Grimald l'edició comentada de les rondalles, que varen aconseguir culminar en vida d'en Pec Grimald, cosa que mos, en fi, mos congratula, n'estem molt satisfets i volíem que fos així, que hagués culminat a sobre de la seva vida. Quan va recollir un dels guardons dels Premis 31 de desembre, en Jaume Guiscafré va dir: encara no puc entendre com les rondalles mallorquines d'en Jordi de Racó no formen part de 700 millors obres de la llengua i de la cultura catalanes. Que quedi dit aquí que falta un reconeixement d'Antoni Maria Alcobé i del seu pseudònim i d'aquest tresor que són les rondalles. No només aquí, sinó també a fora i en el conjunt de l'idioma, que l'haurien de sentir com a pròpies i no haurien d'estar tan orgullosos com hi estaven els mallorquins. També afegiria que amb la feina que va fer Alcobé, que ja tenia un esperit científic envejable, perquè ell anotava i a cada ronda ja vaig tendràs me l'ha contada tal persona, me l'ha contada tal altre de tal poble. És a dir, ell té aquesta intuïció científica que fa que avui siguin una font extraordinària d'informació de tot tipus, de cultura popular, de lingüística, de lèxic, de cançons, de refranys, en fi, són una mina les rondalles mallorquines.
Sí.
Però ell, en la riquesa de recollint tot això, ell va pensar, va constatar que els diccionaris del segle XIX no recollien ni de bon tros la riquesa de, per exemple, la llengua que recollien les rondalles. I d'aquí neix la voluntat, la idea, extraordinària i transcendent decisió de fer un diccionari que ho recollís tot l'idioma. La llengua estàndard, la llengua parlada, la dialectal, el refrany, la etimologia, la primera font escrita, en fi, aquest gran diccionari a la llarga va ser el diccionari català-valencià-balear en 150.963 entrades, però avui vull dir aquí que en Jordi de Racó també hi té qualque culpa, qualque causa originària, perquè de les rondalles va néixer un diccionari extraordinari com és el diccionari català-valencià-balear.
Ho és extraordinari, i entenem la passió en què ho explica i ho diu en Toni Mir, que hem d'anar acabant, Toni. És possible que triguis una rondalla per tu, que resumeixi, no sé, l'esperit d'en Jordi de Racó? És impossible. O una que tu t'agradi especialment?
Sí, home, una que resumeixi, jo crec que totes, perquè Toni Mir Cové feia un esquema, anotava les expressions i després les reescrivia. Per això deien que podria formar part de les 100 millors obres de la literatura catalana. No, jo crec que la veritat és que passes un guster i t'embutzes de rialles llegint les rondalles. Però bé, jo diria que, per exemple, la mola de les taronges pot ser una bona recomanació.
Sí, perfecte. I de Toni Mir, president de Nova Editorial Moll, gràcies, mos ha agradat molt aquesta xerrada amb tu. Vull que recolzi la nostra paraula polisèmica. Gràcies.
I gràcies a en Jordi de Racó i a tothom qui conta una rondalla en els seus fills.
Això era i no era. Bon viatge fas a la cadernera. Per vosaltres un mot i per mi una parcella. Idò, heu de creure i pensar i creure, que quan els animals parlaven, com les pedres ara, hi havia un home que nomia el Sant Guinyot, casat, sense infants, més pobre que arropit, que molt de dies li succeïa un pas molt ferest, que acabava primer espà que sa talent. I el pobret se quedava en sa panxa plena de rues i no ho vulgueu sobre sa corredissa de rates que hi sentia. L'home arriba a estar-ne massa cansat. I un dia agafa sa dona i li diu:
saps quina l'home havia pensat?
Quina?
Comprar-me un vestit de metge i anar-me'n a fora a terme fent el paper de metge nou, veient si d'un vent a l'altre me surt cap ventura que mos tregui de la misèria que patim. Com tu veus?
Sa dona troba que era un desbarat gros de tot, perquè ni tenien per comprar-se el vestit de metge. I llavors que s'esposava a matar qualque malalt en lloc de curar-lo, i aleshores correria perill de deixar-hi espallat també. Amb això arribava hora d'en Guinyot, que un poble veïnat s'era mort un metge, I ell ja s'hi esquitxa i demana, per amor de Déu i per amor de sa mare, de sa família desmort, si li darien del moine un vestit d'aquell senyor doctor que se n'era anat a veure Sant Pere. Aquella família va ser de tan bon manament que donar un vestit desmort en aquell malanat d'en Guinyot. I ell el s'ha posat tot d'una i ja li va envelat cap a fer de metge. Camina, caminaràs, topa un hostal. Demana per Romandrei i li diuen que sí. I l'home, si estigueus quant dies ben menjat i ben begut i ben alerta de res de pagar ni d'anar-se'n.
Entre avui i demà, Araçal i Bosch. IB3 Ràdio és cultura.
Un vino denominación de origen Vinisalem es más que un vino. Es el resultado de las historias que han forjado la cultura de Mallorca, impresas en nuestros vinos, reivindicando las variedades locales, los pueblos y las tradiciones. Porque son historias únicas, porque no es lo mismo, porque tienes que vivirlo. Denominación de origen Vinisalem con el apoyo del Consell de Mallorca.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Poden presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món
i la tercera millor portera.
Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Tòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Vam conscienciar la gent que era important ser qualque cosa, i per jo això és supersatisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. De dilluns a divendres a les 9.
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Guerau et posa al dia.
Com en el cas de tumans, quan arriba la primavera també arriben les al·lèrgies.
Són més comunes, la depressió anària.
Els animals, sí, perquè pica molt, de mantenir.
El dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Porto el Sacabaneta.
I Vetres Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo!
Propietaris i propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquí és el vostre espai.
El dia, amb Marta Guerau i Jaume Noguera.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Entre avui i demà. De dilluns a divendres a les 10 del vespre.
T'he cercat una cançó, i t'he cercat una cançó, per ses places i els camins, i pues me ho coben dins, i t'he trobat aquest so, gotetes de pluja, saïda del cel.
Amb aquesta jota del racó anem arribant en el final del programa, en llum a tots els racons, i gràcies als nostres convidats hem de dir que sabem també tots els racons. El Manco cada dia aprenem coses noves. Gràcies a l'equip de The Accorde Agency, a la producció executiva, Pep Díaz, Joan Trias, Poloni Huguet, a la producció, assessoria musical i documentació d'Ivetres Ràdio, Iker Hernández avui al control tècnic, i arriba el moment de baixar barrera, i ho feim amb una dona que se passa el dia entre llibres. Quina enveja.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Neus Mateu Fiol, llibretera, propietària de la llibreria Es Raconet. Com estàs? Benvinguda.
Hola, com estàs? Molt bé per aquí.
Molt bé, contents de tenir-te. Si a tu te dic racó, crec que te pos molt fàcil. Però si te dic racó, que te ven es cap, Neus.
Bueno, per jo racó són moltes coses, però per jo el meu racó és un espai on sentir-me segura, on sentir-me plena, on sentir-me en revoltades les coses que a mi m'agraden i que me fan feliç. Per jo això és el meu racó.
Que bé. Aquest racó que nosaltres dèiem en començar el programa, que per diccionari ha de semblar una cosa fosca, però no, també té aquesta part de llum, eh? Que mos diu ara na Neus. I jo ja t'he presentat com a llibretera del raconet. I aquest nom?
Bueno, pues aquest nom va sorgir per això, precisament, per el meu sentiment de lo que significa per jo el meu racó. I quan van agafar el local on està el raconet, que abans era una llibreria de barri a l'ús, per jo era com el meu raconet, perquè jo no feia feina allà en els meus inicis, feia feina a una entitat financera. I quan van agafar allò, doncs per jo va ser això, el significat del meu raconet. Mm. Era el meu raconet, el meu espai on sentir-me bé, on sentir-me realitzada i on fer el que a mi m'agradava.
Fantàstic. I tenim aquesta llibreria de barri, a Ciutat, a Palma, que a més s'adreça a un públic infantil i juvenil. Quants anys fa d'això, ja, Neus, que vareu aixecar la barrera del raconet?
2016, en farà 10 el març de l'any que ve.
Molt bé, això, ja són paraules majors,
sí,
eh? I com us hem d'imaginar la llibreria pels nostres oients, com és?
Bueno, pues mira, la llibreria ha crescut per racons. Perquè abans sí que era una llibreria i van mantenir l'essència de lo que era abans la papereria de barri, donant el mateix servei que tenien abans de premsa i papereria i material escolar. Varen créixer ampliant el nostre racó de llibres i, a més, fèiem activitats extraescolars que, malauradament, en la pandèmia vàrem haver de finalitzar. I com que teníem premsa, mantenien les nostres portes obertes i la gent mos anava demanant juguetes i juguetes i juguetes. I vàrem ampliar a un racó més, on ara tenim pues, juguetes educatives, joc de taula i un poc escoltant en el barri. Pues, lo que mos demanen, intentam tenir-ho. I és el seu racó, en el final.
Que bé, mira, que bé que hem tocat la porta de na Neus, eh? Quan de sentit està donant en aquesta paraula polisèmica racó. Ja veiem que és una llibreria feta de racons i n'hi ha qualcun especial, algun que diguis aquest racó té un imant que no sé què passa, que tothom se n'hi va?
Bueno, doncs hi ha un racó que sí que és cert que la gent s'hi sent bastant atret. Bé, són dos. Una és la llibreria infantil pels més petitets, de 7 o 2 anys, que de cada vegada estan innovant més i treuen coses més noves, amb materials més innovadors, i allà és on la gent s'atura. I després tenim un altre racó, també de jocs de taula, que són jocs de lògica, per jugar una persona tota sola, en el qual fas volar la teva imaginació i has d'emplear molt els serveis i el raonament lògic. I jo crec que aquestes dues són les dues zones que més estiren.
Que bé. I escolta, m'ho puc imaginar, però què fa que un comerç local, en aquest cas la llibreria i la llibreria es raconet, tingui ànima? Perquè estic segura que l'ànima és el que fa que entri la gent per la porta, no? L'ànima del raconet.
Bueno, doncs pues en el nostre cas jo crec que l'ànima la feim les persones que fan feina allà, que en el final el que hem fet és que el barri, encara que no sigui el barri on nosaltres vivim, sigui que nostre, ens sentim part del barri. I en el final s'ànima la posa la gent del barri i es boca a boca que deim d'una persona estira a l'altra i jo no vos coneixia i visc aquí d'hora. I en el final pues, tens una conversa amb persones que no coneixies i en el final tens moltes coses en comú. I això jo crec que s'ànima de barri en el final.
I quin és aquest barri que encara no mos ho has dit?
Estam a Sant Espanyolet.
Sant Espanyolet. I, efectivament, sí que ho és. Sí que és com un poblet dins ciutat. Vinga, t'he de fer la pregunta que feim sempre a la gent que mos escolta. Bé, la gent en sa que xerram i per sa que mos escolten a aquesta hora, quan són quasi les 11 del vespre, que fa una dona com na Neus Mateu, llibretera, abans d'anar a dormir? Algun costum?
Bueno, com la bona llibretera, que fa un bon llibre i llegir una mica, fins que se tanquen els ulls. I poca cosa més. Abans d'anar a dormir, jo crec que és la millor manera de desconnectar, connectant-se al teu món interior i relaxar-te per agafar llit amb ganes.
I després t'he de demanar una cançó. Sé que tu vulguis, sé que te faig ganes d'escoltar.
Bueno, jo tinc una cançó que m'agrada molt, que no sé si és idònia per anar a dormir.
Perquè és molt marxosa.
Sí, sí. Home, no és que sigui molt marxosa, però per jo diu molt en favor sa dona, diguem, no? Mm-hmm. Que és la Mujer de Verde de Nizal.
Fantàstic. I amb aquesta baixarem la barrera del programa fins demà i te donen les gràcies per haver-nos ajudat, Neus Mateu Fiol, llibretera del Raconet. Moltes gràcies i molta sort.
Gràcies a vosaltres per comptar amb jo per aquest racó.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
La respuesta siempre será sí. No hay alternativa. Si la hubiera, no me gustaría. Mira la ciudad por la ventana de la cafetería y me dice que sonría. Sé que ella quisiera regalar sus superpoderes, igualarse a los demás. Yo buscaré un disfraz de carnaval. Encontraremos algo en el desván. Prometo no estorbar. Encontraremos algo en el desván.